Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem aquí les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. La proximitat és sempre setmanal. Amb en Josep Víctor Gay, aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé. Molt especialment content, ho estem amb tots els convidats, però a nivell personal avui doncs recobrem un nom i un cognom doncs important no sols per Girona, sinó amb una projecció arreu de Catalunya en un món tan important com és el món vinícola.
Avui el nostre convidat és el senyor Eugeni Llós, a qui saludo. Senyor Llós, com està? Benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Estem parlant amb el director de Peralada, director general de Peralada Resort. També, curiosament, aquest estiu ha estat escollit president de la patronal del vi català, de l'Associació Vinícola Catalana, que aplega, senyor Llós, més de 150 associats. Això vol dir que som molts els participants, no?
Sí, la patronal del vi català acull 150 cellers, aproximadament, que representa el 85% del vi català que es ven arreu. A més, és una patronal amb una llarga història, des de 1910, i bueno, té un pes interessant.
Bé, el món del vi, sens dubte, com tants altres sectors de l'economia i de la producció a casa nostra, ha evolucionat molt. Si ho mirem amb la perspectiva de l'associació, doncs encara més. Vull dir, ha sigut fàcil, difícil, complicat, senzill, aplegar empreses importants, importantíssimes, podríem dir, de territoris, de DO tan diferents. Com es viu això? És a dir, aplegar entorn d'una taula doncs, des del món del cava, el món de les noves denominacions, de les que s'han recuperat. Com es fa això per posar d'acord tantes, allò que dèiem en català, tants caps, tants barrets?
Sí, bueno, jo diria que el vi català, evidentment, té una diversitat, una heterogeneïtat molt gran, perquè som 12 denominacions d'origen diferents, amb cada una amb la seva problemàtica, amb les seves característiques, però ens uneixen moltes coses. Ens uneix una història, ens uneix un prestigi, ens uneix una voluntat de fer les coses d'una determinada forma, cada vegada més sostenible, i avui podem dir que el sector del vi català estem passant moments difícils amb la sequera, després en podem parlar, però la realitat és que el sector del vi català té algunes de les empreses més reconegudes a nivell internacional. Molt pocs sectors a casa nostra tenen empreses tan rellevants com les que tenim nosaltres doncs, entre les principals del món.
Probablement, senyor Llós, tindrem l'oportunitat de comentar que avui dia, doncs, amb tot el que ja vostè ha apuntat d'alguna forma i altres temes, doncs, hi ha més necessitat que mai de tenir un sector doncs, fort i unit. No? Però anem a remuntar-nos una mica als orígens de l'associació. Fa molts anys que existeix l'associació. Quina va ser la finalitat de constituir-la?
Bueno, en primer lloc es va fundar l'any 1910 una associació que en origen es deia de Almacenistes i Exportadores de Vino de Barcelona, que va ser l'embrió de l'actual Associació Vinícola Catalana i que doncs, bàsicament tenia ja aquesta vocació internacional de començar a exportar vi. I bueno, això s'ha anat desenvolupant amb una patronal ja moderna en la qual el que fem és defensar lògicament els interessos del vi català. Intentem treballar en la seva promoció i mantenir els nostres associats doncs, informats en tot moment de la reglamentació, de les notícies rellevants del sector, treballar conjuntament per temes que ens preocupen com el canvi climàtic, etcètera, etcètera.
Bé, la projecció exterior, diríem, exterior des de l'àmbit de l'exportació. Per dir-ho així, quins vins catalans, bueno, quines DO que catalanes en aquest moment tenen més projecció exterior?
En aquests moments, evidentment, nosaltres tenim, com deia abans, una heterogeneïtat de realitats, amb la qual podríem parlar de volum, però també hem de parlar de prestigi i d'altres factors rellevants. Des del punt de vista de volum, lògicament, la DO catalana més reconeguda és la del Cava, que és una categoria que, com tots sabem, pràcticament qualsevol importador del món doncs, necessita tenir en el seu portafoli. Però després, si parlem d'altres variables, com podria ser, per exemple, el prestigi, doncs hi ha DOs que han fet una gran feina. No vull destacar-ne... Bueno, podríem destacar potser el Priorat, que és la que els últims 10, 15, 20 anys s'ha situat entre capdavanteres de les grans DOs del món, però jo diria que avui quasi pràcticament totes les DOs catalanes tenen vins que tenen un prestigi i una reputació també a nivell internacional.
Bé, està tan a prop d'altres DOs de l'Estat i de marques tan potents com puguin ser les evidents Rioja o Ribera del Duero, això pot crear sinergies a nivell mundial o acaba sent un competidor proper?
No, jo diria que quan ens veuen des de fora, lògicament nosaltres estem dins del que es considera via espanyol i el fet de tenir DOs tan rellevants com és especialment Rioja i el Cava, que serien les dues més rellevants, doncs ens beneficia, ens dona... El via espanyol té un prestigi creixent, jo diria, a nivell internacional, i aquí, doncs, lògicament, també ens beneficia a nivell del vi català.
Bé, amb diferents persones que han participat en el nostre programa, que ja camina cap als 20 anys de programació, se'ns han queixat o han apuntat una realitat singular, a veure si vostè ens la pot confirmar. Diuen, les noves generacions consumeixen menys vi que la dels seus pares o dels seus avis, però en canvi, quan consumeixen vi o vins, els busquen de qualitat. Això és cert? I en quins efectes té sobre els vins catalans?
Sí, bueno, el mercat del vi, com tots els mercats, no és estàtic. Les tendències de consum van variant i és veritat que pràcticament tots els països productors de vi a nivell mundial tenen un problema i és que el consum per càpita ha caigut. A casa nostra, a Catalunya, aproximadament estem a 10 litres per persona i any, que és un nivell molt més baix del que teníem fa una generació o dues generacions enrere. Però sí que és veritat que el que veiem és una substitució de la quantitat per la qualitat i en aquest sentit totes les empreses, tots els cellers de Catalunya estan treballant en aquest sentit. Sabem d'aquesta nova realitat, no la canviarem i ens hi hem d'adaptar.
Preparant el programa, arribem a la conclusió, no sé si correcta, de que ha millorat molt el consum dels vins catalans a Catalunya, però encara trobem un cert desconeixement dels vins catalans a altres indrets de l'Estat, tot i que a poc sembla que també és un tema que va millorant, no? Com ho veuen vostès des de la patronal del vi?
Sí, una de les funcions principals de la patronal és, lògicament, la promoció. Nosaltres creiem que els vins catalans tenen una sèrie d'actius que hem de posar en valor i amb això estem. Hem de posar-los a valor inclús a casa nostra, perquè hi ha un cert desconeixement inclús a casa nostra. A la resta de l'Estat també, pot ser més acusada encara, i a nivell internacional, amb la quantitat de vins i països que hi ha produint vi, lògicament encara costa més. Però estem amb això, estem intentant reivindicar doncs, des d'un passat espectacular de més de 26 segles de trajectòria, des de la qualitat, des de les empreses de referència que abans en parlàvem i que en tenim moltes, d'un lideratge en vinya ecològica, per exemple, en aquests moments pràcticament una tercera part de la vinya catalana és ecològica, això és, no hi ha cap altre zona del món que tingui aquest percentatge, des de la sostenibilitat, no només la vinya ecològica, sinó des del punt de vista de les pràctiques al celler, podem també reivindicar un lideratge. Estem potenciant varietats autòctones, estem recuperant varietats, és un sector amb molt de talent. Vull dir, tenim molts aspectes. Per exemple, un que m'agrada sempre citar és el que s'ha fet els darrers anys a nivell d'enoturisme. Enoturisme és un dels segments més dinàmics a nivell de turisme arreu, i Catalunya en aquests moments té ofertes enoturístiques de primeríssim nivell.
Parlant del canvi climàtic, senyor Llós, hem vist que l'afectació és global, no hi ha sector que no es vegi afectat per aquesta realitat del canvi climàtic. Vostès ho veuen prou amb una especial preocupació, penso. Això es reflecteix, per exemple, en produccions més petites, amb més possibilitat de tenir doncs, problemes de control de plagues? Quina és la realitat dels efectes que ja viuen vostès a dia d'avui amb el canvi climàtic?
Sí, venim de 2 anys pràcticament seguits de molt, molt marcats per la sequera, i això està... aquest any tenim una barema, o estem tenint una barema especialment curta. Hi ha determinades zones de Catalunya que tancaran la barema amb el 50% de la producció, inclús hi ha zones en les quals no hi ha reg instal·lat que poden arribar a perdre el 90% de la collita. O sigui que és una realitat molt dura aquest any, que a més, com dic, no és aïllat, sinó que ja ve de l'any passat. I bueno, no tenim més remei que això. Jo diria que és el principal repte del sector en aquests moments, és veure com afrontem una realitat, que és el canvi climàtic, que l'únic que podem estar pràcticament segurs és que aquests episodis de sequera i de temperatures extremes i de fenòmens meteorològics adversos es repetiran amb més freqüència. I això, bueno, ho estem afrontant tots plegats, doncs veient com podem garantir l'accés a l'aigua en tot moment, movent produccions a zones de més altura, treballant en varietats que siguin més resistents. Bueno, hi ha moltes coses a fer i que no són d'un dia per l'altre, però que estem afrontant de forma molt seriosa, perquè és una realitat que ha vingut per quedar-se.
Bé, ara, aprofitant doncs, que tenim la sort de que un gironí presideix l'Associació Vinícola Catalana i que entre els que integren doncs, la Junta Directiva doncs, hi ha 2 vocals, si la nostra informació és correcta, que també són cellers gironins, ens podria fer un examen positiu de la producció vinícola gironina? No només la d'O Empordà, sinó en conjunt, perquè, com molt bé ens explicava, estan sorgint petites, de moment petites DOs molt locals, però que demostren doncs, que també doncs, els viticultors de les comarques gironines doncs, miren el futur amb una certa esperança. Com és quina nota mitja posaria pel vi gironí, en general, eh?
Sí. Si em permet una petita correcció, a Girona només hi ha una DO, que és l'Empordà. El que està sorgint, sí que és veritat, són cellers que estan fora de la DO, que fan coses molt interessants, però que no formen part de cap DO. Això és important assenyalar-ho. En quant a la realitat vinícola de Girona, jo diria que nosaltres, com heu explicat al començament, porto molt de temps al grup Peralada, i som un exemple de que apostem molt fortament per aquest territori. Nosaltres creiem molt en el potencial vinícola de l'Empordà, i crec que les realitats empresarials, les realitats de petits productors i no tan petits que comencen a marcar la realitat tecnològica de l'Empordà, demostren que aquest potencial es va confirmant progressivament. Avui la DO Empordà té un reconeixement no només a casa nostra, que evidentment el té, sinó que avui es poden començar a trobar vins de l'Empordà en mercats i en importadors molt importants i molt rellevants del món. I això és una molt bona notícia, jo diria. Però sí que és veritat que també a l'Empordà estem molt afectats aquest any per aquesta sequera.
Bé, a casa nostra hi ha un vincle molt especial amb el que és el vi, la cultura i el turisme. Amb aquests elements, com mariden tot plegat per ensenyar el que realment som i hem de ser?
Bueno, és veritat, el vi forma part intrínseca de la nostra cultura, és part fonamental de la dieta mediterrània i la tradició, la història que té el nostre país en el món del vi demostren tot això, no? Creiem que el vi el que ha de fer és buscar palanca a través de la nostra gastronomia, que també és totalment relevant, és puntera a nivell mundial, i a més creiem que hi ha aquesta branca de l'enoturisme que Catalunya està fent passos molt importants per també ser capdavanter en aquest segment, doncs l'hem de reforçar. Nosaltres creiem molt en la projecció del vi nostre a través doncs, del territori, a través de la gastronomia, a través de la història, a través de els nostres paisatges, la gent que hi ha darrere, les històries de passió de famílies molt rellevants que han posat gran part de la seva vida al servei del vi, no? I això creiem que és molt important reivindicar-ho.
Bé, precisament un dels elements que fa atractiu aquest enoturisme, i això parlada és un exemple doncs d'obligada referència, que és els cellers, que són elements arquitectònics molt importants, doncs, signats alguns d'ells doncs pels grans arquitectes de casa nostra i de fora. Vostè, amb l'experiència que té directament, que viu cada dia a Peralada, doncs com quins consells donaria als que diuen, potser hauríem de canviar el celler, hauríem de fer un celler nou que fos atractiu pels turistes, curiosament, no? I també directament doncs per fer conèixer el producte, no? Quins consells els hi donaria? Val la pena invertir en un celler que arquitectònicament sigui una peça visitable, diguem-ho així?
Bueno, jo diria que he tingut ocasió de visitar moltíssims cellers a nivell nacional i internacional durant aquests anys, també per inspirar-se pel nostre propi celler, però jo diria que el més important de l'enoturisme és tenir una bona història que explicar. El que sí que he vist al llarg d'aquests anys és que moltes propostes d'enoturisme repeteixen els mateixos conceptes i les mateixes històries. I no obstant, pràcticament tots els cellers tenen alguna història diferencial, algun element en el qual es poden apoyar per explicar una cosa diferent, no? Jo crec que el més important és que cada un trobi el seu tret diferencial i el posi sobre la taula dels que els visiten, diguéssim. Perquè bueno, l'arquitectura és un eix, però n'hi ha molts altres. La sostenibilitat és quelcom que avui en dia és molt rellevant per molts consumidors, i molts cellers a casa nostra tenen un discurs molt, molt ben construït al voltant de la sostenibilitat, no? I poso aquests dos com a exemple, però n'hi ha moltíssims altres, no? Jo crec que és això, és trobar la teva pròpia història per explicar-la bé a través de l'experiència de visitar el celler en concret, no?
Tornant al tema del canvi climàtic, hem vist que geogràficament el vi ara arriba a indrets on mai haguessin ni tan sols imaginat que poguessin ser capaços de tenir prou climatologia com per poder produir vi. Han detectat aquesta realitat des de la patronal del vi català?
Sí, bueno, és una realitat. Avui en dia es planta vinya altures que fa uns anys era impensable, es planta a regions internacionals en les quals no hi havia cap tradició de vi, i és una tendència que vindran més. Hi ha empreses molt rellevants a nivell internacional que estan apostant per això. I aquí, bueno, és que és de sentit comú. Si les temperatures pugen i la vinya s'adapta millor a una determinada temperatura, doncs és normal que vagis a buscar en altres llocs la temperatura que abans tenies a casa teva i que ara potser la tenen en altres llocs. Però no siguem dramàtics, és un procés molt paulatí, és un procés que passarà molts anys, que nosaltres el podem combatre de moltes formes i que jo crec que és veritat que a poc hi ha presència, hi havia en llocs que abans no n'hi havia, però encara avui és molt petita aquesta presència i jo prevec que tardarà molts anys que això sigui realment rellevant.
Bé, hi ha un tema que regularment es presenta, doncs, quan es parla d'això de si es consumeix poc vi, si els joves no en consumeixen, que ja ho hem tractat abans. A veure, una de les raons tòpiques, hem de suposar tòpiques, per no consumir vi és perquè potencials consumidors el consideren car. En general es pot dir el vi, parlem d'un vi d'una certa qualitat, d'un cert nivell. És car, és barat, és com es veu des de la patronal?
Miri, rotundament crec que el vi català no és car. El català, nosaltres no som intensius en la producció com poden ser altres zones d'Europa i d'altres indrets del món. Per tant, no tenim accés a economies d'escala com poden tenir aquests altres. I, per tant, crec que el vi català en general, estic parlant en general, sempre hi ha excepcions, sí, sí, però en general no podem pretendre competir en preu, seria una equivocació. El vi català ha de competir en valor, ha de competir en qualitat. I la relació preu-qualitat del vi català jo crec que és excepcional.
El fet, bé, de fet, a continuació d'això que ens diu, i reprenent el tema que abans comentàvem sobre la internacionalització dels vins de Catalunya, que era un dels objectius que comentava tenien, com s'enfoquen exactament els vins en el món? De la forma que ho expliquem a casa nostra o a la resta de l'Estat, serveix també per explicar-ho a nous mercats o mercats molt llunyans d'aquí on estem nosaltres?
Sí, no, torno a repetir que crec que tenim una sèrie d'actius com a marca, vi català, que s'han de reivindicar perquè són realment diferencials, perquè són realment rellevants, si ho són d'aquí i ho són de fora. Quan parlem d'aquesta aposta per la sostenibilitat, això és molt, molt rellevant a pràcticament tots els mercats actualment. Si parlem de la recuperació de varietats autòctones, és quelcom molt rellevant actualment en qualsevol mercat. Si parlem d'aquesta història, aquesta tradició, aquestes famílies que hi ha darrere, crec que és molt rellevant per qualsevol mercat. Per tant, i tenim tots aquests aspectes diferencials que hem de donar a conèixer millor del que hem fet fins ara.
Bé, hi ha una altra acció ja més, diguem-ne, empresarial, que és si els grans cellers, les grans empreses catalanes del sector vinícola han sortit a l'exterior sense moure'ns dels vins espanyols, diguem-ho així, la presència d'empreses vinícoles catalanes fora de Catalunya, en la resta de l'Estat, és important?
Sí, evidentment, el nostre mercat principal és el mercat català.
Evidentment, sí.
I el mercat espanyol, o la resta d'Espanya, juguem amb un petit hàndicap que jo voldria destacar, que és, i que ens passa amb tots els països productors. És a dir, si tu vas a Galícia, lo lògic és que consumeixis un vi de Galícia. I si vas a Canàries, lo lògic és que consumeixis un vi de Canàries. I si vas al Languedoc-Roussillon, doncs lo lògic és que provis algun vi del Languedoc-Roussillon. Això fa que vendre vi català a la resta d'Espanya és més complicat que pot ser vendre vi català a un lloc que no produeixen vi. I això ho hem de tenir en compte. No? Aquí jo fugiria de victimismes, de política, etc. La realitat és aquesta i és una realitat lògica. Per tant, jo crec que hem de fer un esforç per donar a conèixer el vi català a la resta de l'Estat, i l'estem fent, però hem d'entendre que probablement tenim més potencial com a negoci a determinades zones internacionals que no fan vi i que, per tant, estan més oberts a provar vi de català, vi de La Rioja, vi d'Austràlia i vi de Califòrnia.
El senyor Llós li ha tocat viure un moment la presidència de la patronal del vi, un moment on és cert tot el potencial i tot el valor, els valors que són múltiples i molt forts dels vins de Catalunya, però amb una cosmopolítica que ens envolta molt complicada, amb un món, amb el que comentàvem, amb el canvi climàtic, amb les diferents guerres. El món del vi es troba preparat per tirar endavant amb aquesta qualitat i aquest tarannà tant de casa nostra, tant català? Això serveix també per enfrontar l'adversitat, no, senyor Llós, suposo?
Sí, a veure, és evident que l'ecosistema d'aquests moments no és el més favorable per segons quins mercats però nosaltres hem de seguir lluitant. Totes les èpoques tenen les seves dificultats i nosaltres el que crec que podem reivindicar és aquesta aposta per la qualitat, aquesta aposta per la sostenibilitat i el fet de tenir aquesta llarga tradició amb cellers. Abans em preguntàveu per si el Rioja, si Ribera del Duero era competència o ens havia ajudat. Jo ja he explicat que em semblava que ajudava. També vull explicar aquí que grans empreses que de molts anys i de gran feina internacional, com pot ser Torres, Codorniu, Freixenet, etc., com han ajudat a posicionar el vi català a nivell internacional. No? Per tant, conscients de les dificultats, com qualsevol altre sector, patim amb més o menys grau aquestes dificultats, però amb la il·lusió de saber que tenim un bon producte i una bona història que explicar.
Doncs el que expliquem és el nostre agraïment al senyor Eugeni Llós, director de Peralada, director general de Peralada Resort, també president de la patronal del vi. Senyor Eugeni Llós, li agraïm moltíssim l'atenció que ha vingut i aquesta passió amb la que ens ha explicat doncs, el que són els vins de Catalunya, de casa nostra. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Moltes gràcies, igualment.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Sí, d'igual, fins la setmana entrant.
Recordin que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, que ha fet possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.